I hear the cottonwoods whispering above, Tammy, Tammy, Tammy's in love. The old hooty owl, hooty hoos to the dove, Tammy, Tammy, Tammy's in love. Does my lover feel what I feel when he comes near? My heart beats so joyfully, you'd think that he could hear. Wish I knew if he knew what I'm dreaming of.
Víctor Alexandre, benvingut.
Hola, Carme.
Avui estem sentint la veu de l'actriu Debbie Reynolds, la mare de qui ja en vam parlar fa uns dies, de Carrie Fisher, que es va donar la circumstància que primer va morir la filla i l'endemà, just l'endemà, va morir la seva mare. Avui li dediquem l'espai?
Exactament. Avui dediquem l'espai a aquesta actriu Debbie Reynolds, mare de Carrie Fisher. No era una cosa que fos molt sabuda en gent que no fos del món de l'espectacle, perquè clar, ella tenia la filla, utilitzava el nom del pare, que es deia Eddie Fisher. Estem sentint la seva veu, perquè Debbie Reynolds cantava. Aquesta pertany a la pel·lícula Tammy, la noia salvatge. Quan va fer aquesta pel·lícula ella tenia 25 anys i l'actor, el protagonista, era Leslie Nielsen, que és un home que va viure durant molts anys i que després, per una generació més jove, era conegut com el protagonista de la sèrie aquella Aterriza como puedas. I era un home que era molt gran, però es mantenia sempre jove. Semblava que per ell no passava el temps. Ella, la Debbie Reynolds, era una dona molt baixeta i a Leslie Nielsen era un home molt alt. I aleshores era una parella ben curiosa. Perquè
estranya parella.
Sí, perquè ella feia un 57 i ell un 85, de manera que eren 30 centímetres de diferència. Aquesta cançó ella, Debbie Reynolds, la va cantar moltes vegades a la seva vida i tot i que, com he dit, ella no és que fos cantant, però cantava, cantava prou bé. Per això avui li dediquem aquest espai, tenint en compte que ella va morir el 28 de desembre de l'any 2016 a l'edat de 84 anys. La seva filla, quan va morir, tenia 60 i ella 84, com has dit, l'endemà mateix de la mort de la filla. L'any 1952, Debbie Reynolds protagonitza una pel·lícula que és un clàssic de la història del cinema, que és Cantant sota la pluja. Al costat de Gene Kelly i Donald O'Connor, i entre tots tres cantaven i ballaven aquesta cançó que es diu Good Morning.
Good morning.
Good morning.
We've talked the whole night through.
Good morning.
Good morning to you. Good morning. Good morning. It's great to stay up late. Good morning.
Good morning to you.
When the band began to play, the stars were shining bright.
Now the milkman's on his way. It's too late to say goodnight.
So good morning. Good morning. Sunbeams will soon smile through. Good morning.
Good morning to you and you and you and you. Good morning. Good morning. We've gabbed the whole night through. Good morning. Good morning to you.
Nothing could be grander than to be in Louisiana
in the morning. In the morning it's great to stay up late. Good morning. Good morning.
Quantes vegades hem escoltat aquest tema musical de la pel·lícula Cantant sota la pluja? És cert, però, Víctor, que la Debbie Reynolds va estar a punt de no fer la pel·lícula perquè en Gene Kelly no la volia?
Sí, no la volia perquè ella no sabia ballar, ella no era ballarina, així com en Gene Kelly, clar, era un gran ballarí, doncs, i en els números musicals de la pel·lícula doncs, es ballava molt i s'exhibia moltíssim. Gene Kelly va pensar, amb aquesta noia aquí no farem res, això no funciona. Però la Metro creia molt en ella i va insistir que no, que el personatge l'havia de fer ella, i aleshores ell va dir, doncs...
Textualment?
Sí, va dir textualment, diu, doncs la Debbie diu patirà sang, suor i llàgrimes, perquè les classes que li donaré la deixaran exhausta. I realment va ser brutal, la va ensenyar a ballar i vinga, i vinga, i vinga, i vinga. Ella va tenir la voluntat d'aprendre, perquè això també és necessari, sense això no n'hi ha prou, oi? Sense, amb les classes no n'hi ha prou.
Però al final hi va haver bon resultat.
Sí, 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 sí. A veure, ella no balla tant com balla Gene Kelly i Donald O'Connor, però ballava, ballava. Hi havia uns números que, clar, els ha de ballar, i ho feia, va sortir molt bé. La, ja dic, la pel·lícula és un clàssic, eh? Quan ella fa aquella pel·lícula, doncs aleshores, quan ella fa Cantant sota la pluja, té 20 anyets, és molt jove. Ella havia nascut a Texas l'any 32, però de seguida ella va fer papers destacats en el món del cinema i va rodar moltes pel·lícules. Va, per exemple, El solterón y el amor, amb Frank Sinatra, Empezó con un beso, amb Glenn Ford, Perduts a la gran ciutat, amb Tony Curtis, i també amb Tony Curtis va fer Adeu Charlie, i també va fer Dominique, amb Ricardo Montalbán. Aquí era el feia el paper d'una monja que cantava, una monja cantant. I, de fet, era el títol original de la pel·lícula, que es deia La monja cantant, aquesta. There's a smile on your face, Brother John. There's a smile upon your face, Brother John. When there's a smile upon your face, then the world's a happy place. Won't you smile for us all, Brother John? Brother John, Brother John. In the world's a happy place, won't you smile for us all, Brother John? When you wear a gloomy frown, Brother John, and when you wear a gloomy frown, Brother John, when you wear a gloomy frown, then the world comes tumbling down, won't you smile for us all, Brother John? Brother John, Brother John, when you wear a gloomy frown, then the world comes tumbling down, when there's a smile upon your face, then the world's a happy place. Won't you smile for us all, Brother John? There's a love in your heart, Brother John.
Bé, doncs, quan va morir Debbie Reynolds, pràcticament totes les televisions del món, quan anunciaven la seva mort, van fer servir un tòpic topiquíssim dient que una de les últimes supervivents de l'època daurada de Hollywood, doncs, precisament, havia mort. Un tòpic que segurament pel fet de repetir-se tant i tant i tant i tant acaba convertint-se en un contrasentit, no? Vull, tampoc no queden
sí.
Tantes.
No, no, sí, és que és un contrasentit perquè sembla que cada vegada que mort alguna vella glòria es diu que mort una de les últimes velles glòries.
Arribarem a l'última
sí,
un dia,
clar,
no?
Però l'última, escolta, i cada vegada ho diuen, cada vegada, és una cantarella que repeteix. Sempre és l'última gran vella glòria que quedava era Lauren Bacall, que va morir. L'altra última vella glòria era Maureen O'Hara, però encara n'hi havia més. Hi havia Mickey Rooney, també, i Shirley Temple, i John Fontaine, i Bob Hope, saps? I quan mori Kirk Douglas diran el mateix, i van dient, un dia dedicarem clar. Un espai a les velles glòries encara vives de Hollywood, que n'hi ha moltes, i que són no vuitantines, norantines, o centenàries, que n'hi ha també, que ja no se'n recorda ningú, però que encara viuen. I ara fan cinema, però són vives, no? Són supervivents. Ara escoltarem el tall d'una pel·lícula que no va fer Debbie Reynolds, però que l'afectava directament, perquè estava basada en un llibre que havia escrit la seva filla i que es va dir Postals des de Hollywood. Aquí la pel·lícula doncs reflecteix, de fet era un llibre que el va adaptar al cinema, la mateixa Carrie Fisher, i reflectia una mica les relacions...
entre les dues?
Sí, convulses, una mica, entre mare i filla. Com vam dir quan vam parlar de Carrie Fisher, van estar 10 anys sense parlar-se, tot i que vivien molt a prop l'una de l'altra, i després ja van, després d'haver partit per els 10 anys, van tornar a tenir una bona relació. La Debbie Reynolds era una dona que no tenia res a veure la imatge que transmetia amb el que era ella en realitat. Això passa amb molts actors i actrius. Com que tenia un físic molt, molt tendre, de noia així, doncs, rosseta, ulls blaus, mona...
Innocent,
agradable,
fràgil.
Innocent, sí, molt fràgil. Semblava, dius, si te la creus, dius, deu ser això. I bé, realment donava aquesta imatge, semblava, era la nòvia de Hollywood, no? Era la nòvia d'Amèrica, perdó, perquè era una bona noia. Però en realitat, bé, no és que fos dolenta com a persona, però sí tenia un caràcter molt diferent de la imatge que transmetia, que de tova no en tenia res. Tenia un gran caràcter i era molt possessiva, molt absorbent, i molt absorbent també amb la seva filla, amb la Carrie Fisher, i d'aquí les dificultats de relació que van tenir totes dues. A més, era una persona molt poc afectuosa, curiosament, molt poc afectuosa i molt neuròtica. I era una dona que, com a actriu, si ella no era la protagonista de... Si no es parlava d'ella quan ella era en un lloc, ella no se sentia bé. Ella havia de ser l'estrella, no?
O sigui, un ego important.
Sí, l'eix al voltant del qual gira tot, la famosa. Bé, tot això va crear conflictes entre mare i filla, i com que Carrie Fisher ja de molt joveneta va ser addicta a l'alcohol, doncs encara les coses eren més tempestuoses. El personatge de Carrie Fisher a la pel·lícula Postals des de Hollywood el feia Meryl Streep, i el paper de Debbie Reynolds el feia Shirley MacLaine.
Ah, aquí llega mi otro monstruo. Últimamente no hay quien os saque de los hospitales.
Sí,
está bien. Solo ha sido un mamporro en la cabeza. Estaba preocupada por ti y con lo testaruda que es. Ha cogido el coche y se ha tragado un árbol. No sé qué es lo que hago yo en esta familia. Tengo una hija alcohólica y una nieta enganchada.
Oh, por favor.
Adelante, llora todo lo que quieras. Así me harás menos, como decía mi abuela. Te juro que no sé a quién ha salido. Y tú eres una consentida. Has desperdiciado todas tus ventajas. Ya te dije que no la educaras así. ¿Pero ibas tú a hacerme caso? No, señor. No acudáis a mí ahora a ninguna de las dos. Bastante tengo con el abuelo.
There's a smile on your face, Brother John. There's a smile upon your face, Brother John.
Ara just parlàvem d'aquesta relació entre mare i filla que queda reflectida en aquesta seqüència que acabem de recordar, però no es va reduir únicament al malestar en la relació entre mare i filla, sinó que també hi ha una de coneguda, com va ser en el cas de l'Elizabeth Taylor. Per què? Doncs perquè es va voler prendre el marit, no?
Sí, això va ser molt famós, eh?
Va donar a parlar.
Sí, moltíssim, perquè hi va donar molts diaris i moltes revistes a vendre, perquè corrien rius de tinta sobre el tema. Cal tenir el context de l'època, eren els anys 50, i els adulteris, dit així, doncs, venien molt, hi havia molt de marro. Quan, sobretot, tractant-se de famosos. En aquell moment, Debbie Reynolds estava casada amb Betty Fisher, i clar, resulta que va ser quan ella es va embolicar, es va enamorar de l'Elizabeth Taylor, i ja tens la troca embolicada a partir d'aquell moment. Aleshores, doncs, en aquell moment va passar una cosa. Debbie Reynolds i Eddie Fisher, que eren matrimoni, eren amics del matrimoni Elizabeth Taylor i Mike Todd, que era el productor. Tot anava bé fins que Mike Todd té un accident d'aviació i mor, i aleshores queda vídua l'Elizabeth Taylor. I bé, Eddie Fisher, doncs, com a amic era, la volia consolar.
Yeah.
I aleshores, la Carrie Fisher parlava, reflectia molt bé la personalitat del seu pare, i va dir una sèrie de coses, perquè després Fisher es va divorciar de la Debbie Reynolds, però li va passar el mateix que li havia passat a la seva dona abans, perquè Elizabeth Taylor el va deixar ell per Richard Burton. Quan va conèixer Richard Burton, el va deixar ell, l'Eddie Fisher, i es va quedar també, va durar molt poc la parella.
Li va donar de la seva pròpia medicina.
Ah, exactament. I aleshores, Carrie Fisher, amb molta ironia, deia el següent del seu pare, referint-se a l'afer amb l'Elizabeth Taylor. Deia, el meu pare era el millor amic de Mike Todd, el marit de l'Elizabeth Taylor. I quan va morir, es va preocupar molt pel benestar d'Elizabeth Taylor. I també per consolar-la. Diu, primer la va consolar trucant-la per telèfon. Després la va consolar enviant-li rams de flors. I finalment la va consolar amb el seu penis.
Més explícit?
Sí, això deia la Carrie Fisher. I bé, va ser molt famós. Com dic, aquest afer va ser molt sonat a Hollywood. Debbie Reynolds tenia, ja hem dit, que tenia una personalitat que no tenia res a veure amb la personalitat cinematogràfica que transmetia,
que donava, sí.
Però sempre la va mantenir, en general sempre va mantenir aquesta imatge. I també la veiem, en certa manera, a la pel·lícula La conquesta de l'Oest, una pel·lícula de molts actors, un gran repartiment, amb diferents episodis, i ella aquí, doncs, en aquest episodi, es casa amb Gregory Peck. I en aquesta pel·lícula doncs ella, Debbie Reynolds, canta una cançó que és la cançó amb la qual nosaltres acomiadarem aquest record a Debbie Reynolds, que és A Home in the Meadow, una llar a la prada, de la pel·lícula La conquesta de l'Oest.
Fins a la propera, Víctor.
A reveure.
Away, away, come away with me, where the grass grows wild, where the winds blow free. Away, away, come away with me, and I'll build you a home in the for the willing hand. Come, come, there's a wondrous land where I'll build you a home in the meadow. The stars, oh how bright they'll shine on a world the Lord must have helped design. The stars, oh how bright they'll shine on that home we will build in the the willing hand. Come, come, there's a wondrous land where I'll build